Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia. Benvinguts al programa de Les Ones. Avui començarem el primer espai literari amb Gegants de Gel i Joan Benasiu. Després, l'anècdota literària, més enllà de la literatura, amb Joan. Després, Josep Maria ens parlarà del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, o sigui, la literatura relacionada amb la violència de gènere. I després, el miniconcurs. Comencem. Avui jo us vull parlar d'un llibre que vaig llegir l'any 2015, quan es va publicar. Des d'aleshores va guanyar-se un lloc a casa meua al racó dels llibres especials. El meu racó de llibres especials és aquell on he anat posant al llarg dels anys els llibres que més m'estimo, els que vull tenir sempre ben a prop, els únics que sempre sé on estan, els que m'emportaria a una illa deserta si m'anés a una illa deserta. Són llibres que o bé m'han impactat o m'han ensenyat coses sobre la vida, per suposat, però també sobre l'ofici que ha de tenir un bon escriptor. Els llibres que he escrit jo els tinc al mateix prestatge dels llibres especials, al costat dels meus preferits. Per què? Molt senzill. És perquè si el contacte amb estos llibres, que m'agraden tant, de la mateixa manera que s'encomanen l'entusiasme o l'agraïment, se'ls apega alguna cosa bona als meus. En realitat, el meu racó de llibres especials, construït al llarg dels darrers 20 anys, és com una capsa de galetes assortides. De coco, de xocolata, de mela i alguna de mela amarga. Els autors són diversos, els gèneres literaris són diversos, les editorials són diverses. De llibres especials, per a mi, no n'hi ha molts. 30 o 40 a tot estirar, dels que han fet forat en mi. La veritat és que d'autors vius en el prestatge dels escollits n'hi ha pocs. Però un d'estos autors és Joan Benasiu i el seu llibre Gegants de Gel, editorial El Periscopi. Joan Benasiu és un escriptor valencià de Beneixama, professor de filosofia en un institut de secundària d'Alacant, que escriu sota pseudònim, i perdoneu que no recorde mai el seu nom real, no és important. El que a nosaltres ens interessa és l'escriptor, i l'escriptor es diu Benasiu. La seva narrativa, la seva prosa, és enigmàtica, amb una veu molt personal, i la literatura que fa és d'alta volada, ambiciosa, reflexiva, excitant per a la nostra intel·ligència. Si heu llegit a Sebald, l'alemany dels Anells de Saturn, o Els Emigrats, del qual algun dia us en parlaré, us recordarà una mica Benasiu. A propòsit de Joan Benasiu, vull relatar una anècdota que conta l'escriptor valencià també, Manuel Baixauli, i que ens passa molt sovint a molts. Està en el pròleg de Gegants de Gel i diu: els qui es dediquem a escriure, ens passa sovint que se'ns adrecen desconeguts, més quan més èxit té un o una. Són gent que, sota el pretext d'estar interessats en la teua obra, el que realment pretenen és que tu t'interesses per la seua, i després de fer-te alguna pregunta, o no te la deixen contestar o no t'escolten. No sempre és així, hi ha excepcions. Inclús pot passar que en alguna presentació de llibres coneguem algú interessant. Això és el que li va passar a Baixauli el dia que va conèixer Joan Benasiu, quan encara Benasiu era un perfecte desconegut, abans que l'editorial Periscopi el fes passar de l'autoedició als llibres amb segell. Reconec, diu Baixauli, que mai Benasiu serà un autor dels més venuts, però això no importa. El que sí que importa és que tingui lectors exigents, d'aquells que es van multiplicant a mesura que publica els llibres. I diu que aquells que una vegada l'han llegit ja no l'abandonen mai. La narració Gegants de gel se situa en la ciutat argentina d'Ushuaia, la ciutat més austral del món, la que està més al sud. A les acaballes de l'any, en un petit bar d'Ushuaia, s'hi troben diferents personatges arribats de llocs molt distants. Un parisenc que fuig de la seva família, un anglès que busca situar-se lluny d'una tragèdia, un jove mexicà estudiant de química, un xilè silenciós i el mateix escriptor, Benasiu, que ens ho conta però que no dona motius claus de per què se n'ha anat a final del món a finals d'any. Després hi ha una polonesa que és la propietària del bar on es troben tots. Prop d'aquesta geografia de frontera física i personal, la Ushuaia, frontera física, cadascú contarà la seva història. Totes molt diferents, però totes coincideixen en dos temes: la recerca de la pròpia identitat i el mite de la frontera. I ara, a propòsit d'això que us dic, us vull llegir un petit fragment de Gegants de gel sobre la propietària del bar, Dominika Malczewska, la polonesa a través de la qual Benasiu parla de la Segona Guerra Mundial. I diu: al restaurant on treballava Eva van començar a acudir-hi soldats alemanys. La seva arrogància suposava el menyspreu dels polonesos, esclaus inferiors d'aquells superbs europeus vinguts a més. Dominika creixia amb les dificultats de tota la resta de la canalla d'aquella ciutat de penombres. Eva només pensava amb claredat quan es tractava de la seva filla, Dominika. Per això va acceptar d'aquell alemany la invitació a passejar per la ciutat a canvi de dues llaunes de fruita en conserva. I així va arribar un demà en què les llaunes eren més grans i sobre la carn d'Eva vingué l'altra carn i alguns dies fins i tot el peix, tan difícil com era. I Dominika creixia millor alimentada que la seva mare. A mesura que el front s'apropava, aquell alemany, amable i content al principi, es tornava més esquerp i començava a tractar-la amb una certa violència. Les llaunes minvaven i feia mesos que no arribava peix. Les notícies sempre duien més a prop els russos i els alemanys calculaven que un dia o un altre haurien de deixar els carrers de Polònia, qui sap si també d'Alemanya. El soldat alemany s'aferrava al cos d'Eva com si es tractara de la darrera taula de salvament i mentre això passava, Eva no podia pensar. Un dia va voler resistir-se i l'alemany li va pegar un cop de puny a la cara. I aquell dia, en tornar a casa, el silenci es va fer encara més gran. Bé, fins aquí és una petita mostra de Gegants de gel que enllaça molt bé amb el tema que comentàvem sobre la violència de gènere de Josep Maria, i això d'una manera casual. Ara el Joan ens contarà més enllà de la literatura.
Bé, bon dia. Més enllà de la literatura, l'anècdota que comentarem avui té relació amb el llibre que vam comentar al darrer programa, al miniconcurs. Per tant, desvello ja el resultat. Era el començament del llibre A la recerca del temps perdut, de Marcel Proust. Doncs vaig explicar una miqueta què va passar quan Marcel Proust va publicar A la recerca del temps perdut. Va tenir grans dificultats per publicar-lo. Alguns exemples. André Gide, que treballava a la Nouvelle Revue francès, va rebutjar el manuscrit sense llegir-lo per prejudicis sobre l'autor. Al seu moment va dir: la nostra editorial publica obres serioses. Està fora de discussió que s'editi una cosa com això, mera literatura d'un dandi mundà. Posteriorment va escriure a Proust que havia estat un dels errors més greus de la NRF i un dels remordiments més aguts de la meva vida. Per part seva, Humblot, director de l'editorial Ohlendorf, va rebutjar el manuscrit després de llegir el primer capítol comentant: no entenc que un senyor pugui omplir 30 pàgines per descriure com dona voltes i més voltes al seu llit abans de poder agafar el son. Tampoc el poeta Jacques Madeleine el va voler publicar a l'editorial Fasquel, dient: acabades les 712 pàgines d'aquest manuscrit, un no té idea de què tracta, va escriure el dictamen. La primera edició de Pel camí de Swann va acabar sent finançada pel mateix Marcel Proust, amb l'èxit ja de tots conegut.
Molt bona l'anècdota. Josep Maria.
Hola, bon dia. El 25 de novembre, des de l'any 99, celebrem el Dia Internacional per eliminar la violència contra les dones. És una data significativa de la qual se'n fan molts actes. I avui us volia comentar també que, a banda dels aspectes més cruents d'aquesta violència, l'assassinat, l'agressió física, la violació, l'abús sexual, hi ha altres comportaments més subtils, no tan visibles, que el psicòleg argentí Luis Bonino l'any 96 va identificar com a micromasclismes. Un micromasclisme és una mostra subtil, socialment acceptada, de sexisme o masclisme a la vida quotidiana. Avui us porto dos anècdotes, si voleu, des dels inicis de la literatura, en què es posen en evidència dos dels micromasclismes que a la dona ha patit al llarg dels temps. Els he agafat d'un professor de València, del Lluís Vives, Enric Iborra, professor de literatura, gairebé sempre de segon de batxillerat, en què fa la presentació d'uns quants llibres de literatura universal: tragèdies gregues, Shakespeare, ara me'n recordo també la Madame Bovary, en fi, uns quants. Però ell sempre dedica el primer mes a presentar als alumnes el temari amb un advertiment. Diu: tots aquells que no teniu idea del que és la mitologia grega o la Bíblia, sobretot l'Antic Testament, sereu persones, diguem, muts, que ignorareu molts dels temes, personatges i històries que apareixen tant en la literatura com en la música com en l'art. Per tant, comenten amb els alumnes alguns aspectes de l'Odissea, bàsicament, i de la Bíblia. Sobre l'Odissea, tendim a pensar que l'Odissea és la història d'Ulisses, les aventures i els tràngols que va passar per tornar a casa després de la guerra de Troia. Mentrestant, durant decennis, Penèlope l'esperava tranquil·lament aguantant la hisenda. Però també és la història de Telèmac, el seu fill, i com hem dit, de la dona de Penèlope. L'escena que vull comentar la trobem al primer llibre de l'Odissea, un dia en què Penèlope baixa de les seves estances privades a la gran sala, i allí troba un Aede, un cantor, que canta davant la colla dels pretendents que volen ocupar el regne. L'Aede canta els entrebancs que els herois grecs troben per a tornar a casa. A ella li recorda l'absència del marit i no li fa gest de gràcia. I davant de tothom demana al cantor que triï un altre cant un poc més alegre. En aquell moment, quan sent això, intervé el seu fill Telèmac i li diu: us ho llegeixo en la traducció de Joan Francesc Mira. Mare, per què has de retraure-li al nostre cantor predilecte que ell ens distraga al seu gust i a la seva manera? Fes un esforç d'esperit i de cor per sentir el que canta. No va ser l'únic Ulisses que a Troia va perdre l'hora i el temps del retorn, que també s'hi van perdre molts altres. Més val que tornes a dins i t'ocupes dels teus treballs propis, la filadora, el teler, i que manes també a les criades que es preocupen de fer les feines. Parlar els pertoca només als homes, i a mi sobretot, el que mana a casa. I ella, com aquell que diu, acatxa el cap, se'n va i torna a les estances. La humanista anglesa Mary Beard, al llibre La veu i el poder de les dones, utilitza aquesta escena com a inici de l'obra que us acabo d'anomenar. Per què? Perquè en l'inici de la tradició literària és el primer exemple que conservem d'un home que diu a una dona que calla, perquè la seva veu no s'ha de sentir en públic. Hi ha alguna cosa ridícula, diu Mary Beard, en aquest jovenet que acaba de sortir de l'ou quan fa callar una dona intel·ligent. Però és una bona demostració que, just allà on comença a haver-hi proves escrites de la cultura occidental, les veus de les dones no se senten en l'esfera pública. Encara més, tal com expressa Homer, per a un home, una part integral de fer-se adult és aprendre a controlar les expressions en públic de les femelles de l'espècie i silenciar-les. Les paraules que fa servir Telèmac també són importants. Quan diu que això de parlar és cosa dels homes, la paraula que utilitza és mitos, però no el sentit de mite, que és el que ja coneixem. En grecomèdic es referia a parlar en públic i amb autoritat. És a dir, que qui pot parlar en públic i amb autoritat només són els homes. Aquesta mudesa, aquest fer callar la dona, no és tan sols un reflex de la manca general de drets i llibertats de les dones en tot el món clàssic. La capacitat de parlar en públic i l'oratòria no eren simplement coses que les dones de l'antiguitat no feien. Eren habilitats i pràctiques exclusives que defendien la masculinitat com a gènere. El discurs públic era un dels atributs, per no dir el principal, que defendia la masculinitat. Per tant, que una dona parlés en públic significava que no era una dona. El segon text, comenta Enric Iborra, és sobre el trau de la Bíblia. D'entrada, ell observa que cal fer un esforç per superar un poc un prejudici molt estès entre els seus alumnes, i no únicament entre ells, diria jo, que la Bíblia és un llibre molt gros i més avorrit que anar a missa. En bona part, aquesta idea és conseqüència de viure en un país catòlic o de tradició catòlica. Els catòlics han tendit a pensar que la Bíblia i la religió en general és cosa de capellans i que, per tant, ja s'ho faran. El clero també hi ha contribuït. Els fidels no havien de llegir la Bíblia, perquè ja estaven ells per interpretar-la. És un error considerar que la Bíblia és un totxo indigerible. En primer lloc, no és ni un llibre, és una biblioteca. Bíblia, de fet, vol dir llibres. Hi ha llibres històrics, llibres profètics, recull de poemes, llibres sapiencials i uns que només formen part de la Bíblia cristiana, que són els deuterocanònics. D'un d'ells he tret la història que ara comentaré, del llibre de Daniel. Parla de Susana. Susana era una jove molt vella i temerosa de Déu. Estava casada amb Joaquim, home de molt prestigi, a qui tot el poble solia fer-li consultes. Dos jutges, ancians i venerables, que anaven sovint a casa seva per veure el marit, van començar a sentir desig per ella. Un desig que cremava, diu la Bíblia. Tant que un dia, tots dos alhora, van fer veure que marxaven, però van tornar i es van amagar al jardí esperant veure-la tota sola. Ella va sortir al jardí per banyar-se en l'intimitat i quan es va quedar sola, els dos vells la van abordar i la van amenaçar d'injuriar-la si no se'ls entregava. Susana, després d'uns instants de torbació, va començar a cridar, i ells també. Quan va arribar la gent, els vells la van acusar de tenir tracte carnal amb un jove que se n'havia anat. Susana va ser condemnada a mort i només la intervenció de Daniel va aconseguir salvar-la. Si voleu llegir com ho va aconseguir, ja ho veureu ja. Aquest episodi, que ha estat pintat per molts autors, des de la mirada crítica de l'art, demostra que hi ha en la representació del cos femení un desig de sometre'l i colonitzar-lo. La mirada des de fora és una mirada que violenta el cos. El voyeurisme no és només visual. Som en part partícips com a espectadors i espectadores d'aquesta mirada dels vells, que miren com nosaltres. Susana, aprofitant que ella no es veu ni... no es veu ni ens veu.
Hola a totes les persones que m'escolten des de les zones, el meravellós programa literari de Ser Maestrat. Vull agrair a tot l'equip de Dijous d'Arts l'oportunitat de poder-vos presentar a una autora que m'agrada molt. Però primer em presentaré. Em dic Anna Alcalde i sóc doctora en química orgànica. He treballat en la ciència, en el món de la ciència, com a científica, com a project manager. Ara mateix sóc professora de secundària i FP a instituts de Terres de l'Ebre. Però també, sempre, des de sempre, m'ha agradat moltíssim la literatura i escriure, i sobretot les petites coses quotidianes, que són a vegades meravelloses. Tinc alguns relats publicats a la revista Catarsi, la revista de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, i també he quedat finalista en algun concurs, com per exemple el Premi Anna Maria Matute. Però ara passarem a na Shirley Jackson. Si no vos sona de res, que sapigueu que, per exemple, l'obra de Stephen King està fortament influenciada per ella. És una dona que va néixer a San Francisco al 1916 i representa sobretot la insatisfacció en si mateixa. No va complir les expectatives de la seva família, tampoc de la seva parella, ni tampoc les d'ella mateixa. I tot això se reflecteix a la seva obra, però va aconseguir que transcendira en un àmbit més ampli. M'explicaré. En un primer moment, ella va estudiar, va tindre estudis universitaris, però se va traslladar a la petita localitat de Vermont acompanyant a la seva parella, que sí que va desenvolupar una carrera en l'àmbit de la literatura molt reconeguda, i ella se va dedicar a ser mestressa de casa i a tindre fills, que havia dit que no tindria cap, i ne va tindre quatre. La seva primera obra, evidentment, reflectia aquesta insatisfacció molt quotidiana de les dones atrapades en una vida que no desitgen en les tasques de la llar. I va publicar petits contes en els diaris locals que van ser molt ben rebuts per altres dones que se trobaven en la mateixa situació. Tot canvia quan arriba l'últim conte, La loteria, que també el recomana, és una passada. A La loteria tot va molt bé i sembla un altre conte de la quotidianitat, quan de sobte tot el que tu pensaves que estava passant és al revés. I la persona se sent interpel·lada, donat que estava donant per vàlid un escenari que en realitat és monstruós. I se veu reflectit com en un mirall. Evidentment, aquest conte no li va agradar a la gent, i menys a les mestresses de casa dels anys 40 i 50. És un dels contes més controvertits de la Shirley, i a partir d'ahir la seva carrera canvia perquè incorpora el terror i l'horror als seus textos. Per exemple, l'inici de La maledicció d'en Hill House, que és una novel·la que també està molt bé. Cap organisme viu pot conservar el seny gaire temps en condicions de plena realitat. Fins i tot sembla que les aloses i les cigales, segons diuen, també somien. Hill House, insana, es retallava solitària contra els turons, servant obscuritat dins seu. Feia 80 anys que hi era i podia aguantar-ne 80 més. A l'interior, els murs seguien drets, els maons perfectament arrenglerats, els terres eren sòlids i les portes estaven prudentment tancades. El silenci s'estenia incansable contra la fusta i la pedra de Hill House. I el que fos que s'hi passejava, si passejava sol. El terror sempre és una constant dins de la quotidianitat. Sempre és una literatura molt senzilla, però que amaga múltiples capes d'enteniment i d'una estructura que acaba sent molt complexa. El meu llibre preferit és Sempre hem viscut al castell, amb una traducció d'en Martí Sales, i és una bona mostra d'això. El text presenta uns personatges i nosaltres, com a lectors, estem avesats a classificar i avaluar. Aquest és l'innocent, aquest és el culpable, està passant això. La estructura del text va donant voltes sobre si mateixa fins que es fan evidents les nostres escletxes com a jutges i assistim horroritzats a un final satisfactori i feliç, ficant feliç entre cometes, que entra dins del més pur terror gòtic d'Edgar Allan Poe. Si no coneixeu aquesta autora, de deberes que vos la recomane. Moltes gràcies. Salutacions!
Ara el miniconcurs.
Bé, molt bé. El miniconcurs d'avui, el primer que haig de recordar és que el miniconcurs de la setmana passada, com hem comentat ja en un altre moment, era el començament de A la recerca del temps perdut de Marcel Proust. El miniconcurs d'avui diu així: parla'm, oh musa, d'aquell de mil cares que feu mil viatges quan arrasà el castell i la vila sagrada de Troia. Moltes ciutats visità, conegué el pensament de molts homes, però també va patir per la mar, dins del pit, moltes penes, sempre lluitant per salvar els companys, pel retorn i la vida. Ell s'hi esforçà, i tanmateix li va ser impossible salvar-los. Tots es van perdre per massa insensats, ells mateixos, els bojos, perquè es menjaren les vaques del sol, el fill de l'altura, que pel seu crim els privà de tornar algun dia a la pàtria. Filla de Zeus, deessa, comença d'on vulgues i parla'ns.